Dilluns passat va començar el cicle Visites de nit amb notes musicals amb el quartet de saxo Limnos Quartet. La primera cita és aquest dijous amb una visita on s'explicarà l'evolució arquitectònica del claustre, acompanyats del concert La melodia en el temps a càrrec de Patrícia Danó, flautista, i Manuel Sánchez. Precisament avui la Jéssica Sotodossos ha vingut amb la flautista santcoatenca a explicar-nos aquest cicle. Jéssica, molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Doncs mira, relaxa'm ara mateix.
Sí, a més estem escoltant a la Patrícia, ara l'escoltarem per partida doble, ara l'estem escoltant amb aquest tema fantàstic que ara ens explicarà ella, com ho feia fa unes temporades aquí al 91.5. Què tal, Patrícia, com estàs?
Hola, hola.
Bon dia.
Encantada d'estar amb vosaltres, ja sabeu que jo estaria aquí cada dia, amb vosaltres, encantadíssima.
I nosaltres la tindríem perquè ens expliqués, per exemple, què estem escoltant?
Els Sittings de Debussy, que és una obra per flauta sola, potser la més coneguda que tenim els flautistes. De Claude Debussy, que és un compositor emmarcat dins del que podem conèixer com a impressionisme o simbolisme francès, i és una... em sembla que aquesta és la gravació d'un concert que vaig fer aquí a l'Auditori, que vaig començar amb això. Sí, sí.
Doncs aquest és una peça clàssica i mítica, sí, pels flautistes.
Totalment.
La Patrícia Danó, com deies, és la directora artística d'aquestes visites amb notes musicals. Explica'ns una miqueta, és la cinquena edició?
La cinquena, sí, sí. Doncs mira, ja sembla increïble que hagin passat 5 anys i han passat més de 50 músics. Això va venir... vaig muntar aquest projecte, el vaig presentar al monestir i al Departament de Turisme, i aleshores jo fa molts anys havia anat de gira per les Illes Balears, i Turisme tenia una fórmula similar, en el que són els palaus indians que hi ha per Mallorca. Tu feies una visita comentada que era super interessant, i quan ja portaves mitja horeta, 40 minuts de visita, t'asseien i tenies mitja hora de concert. I em va semblar una fórmula tan fabulosa que vaig dir, en algun moment, no sé quan es doni l'ocasió, m'agradaria portar-ho a Sant Cugat. Ho vaig proposar, i tant el Lluís Campins com la Marta de Castro els hi va semblar una idea molt bona. La Marta és una noia treballadora, encantadora, sé que fa poc va estar aquí, i bé, vam començar a treballar juntes amb això, i des de llavors, la veritat és que això, han passat com 50 o 52 músics, perquè aquest any hi ha 15 músics que venen a tocar. Sí.
A part, és el combo, aquesta fusió de la vessant museística, de conèixer el claustre, de conèixer el monestir,
sí,
amb aquesta vessant musical que comentaves. Van començar la passada setmana en Limnos Quartet.
Correcte,
quartet
va ser
de
un èxit. Aquestes noies són fabuloses, van tocar molt bé, l'entrada estava tota plena, el públic es va al·lucinar. A part, aquest any tenim 4 visites amb 4 concerts, que són tots ubicats al mes de juny, en els divendres, excepte la setmana que ve, que serà dijous, per petició del monestir, perquè òbviament ens hem de sincronitzar amb mossèn Blai i amb tots els actes que també hi ha. I la veritat és que va anar molt bé. Són un quartet de saxos, que una de les saxofonistes és professora al Conservatori de Sant Cugat.
L'Helena, no?
L'Helena León, exactament. I van estar encantades de venir, van agradar moltíssim, i bueno, la proposta que tenim aquest any està molt bé. A part, he de dir una cosa, aquest any per fi hem quadruplicat la inversió econòmica, cosa que a mi... l'hem quadruplicat gràcies al recolzament del pla director, des d'aquí vull donar les gràcies, fer-les extensives a totes les persones implicades dins del pla director, com és el Carles Miró, el Xavier Blanc, i òbviament el Jordi González, en Cultura, i això m'ha permès poder contractar 15 músics de diferents grups, diferents especialitzacions, acabant l'últim concert un octet de vent, que és molt infreqüent avui en dia per qüestions pressupostàries poder programar grups de cambra grans. O sigui que fantàstic.
I escolta, Patrícia, després, aquesta és la cinquena edició?
Aquesta és la cinquena.
Aquesta és la cinquena.
Sí, sí, sí.
A l'hora de fer la selecció dels músics que vindran a participar d'aquestes visites, se't fa més difícil cada vegada? Perquè, clar, n'han passat 50, dius.
53, sí.
Imagino que hi ha molt personal.
Sí.
Però, clar, la selecció cada cop està sent més acotada.
Clar.
No?
Bueno, sempre jo em moc sempre amb uns marges de, primer de tot, han de ser professionals, i després jo sempre intento estar oberta a totes les propostes, és a dir, sempre dic, si teniu grups de cambra, si teniu, sou solistes, si voleu venir a tocar, envieu-me un email, o envieu un email a l'Ajuntament o a patriciadeno@yahoo.es, I digueu, escolta, que tenim ganes de tocar perquè ens han parlat molt bé, sabem que és molt maco, que està molt ben muntat i tal, o tenim un programa perquè hem de rodar un disco i mitja hora doncs vindrem, com ha fet el Quartet Cronos, precisament, que em sembla que, no sé si ho puc dir, però aviat vindrà aquí a Sant Cugat a tocar una altra vegada, que també van passar fa 3 anys, no? Sempre intento que hi càpiga tothom, però primer amb una qualitat professional indiscutible i després que tinguin un programa atractiu. Aleshores, hi ha tants músics, és que som tants els músics que no és tan difícil d'acotar, és que no? inclús dono l'oportunitat de que hi hagi gent que tingui ganes de repetir, perquè algunes persones m'han dit, escolta, podem tornar un altre any, i els he dit, home, deixeu-me que espereu un any o dos, i els he tornat a convidar, sí, sense cap problema.
Carme, és una de les activitats que porten el segell de Viola Clàssica a Sant Cugat, que és una de les directrius del Pla Director de Música Clàssica de Sant Cugat, que possibilita precisament doncs que pressupostàriament no ho passés tan malament, no?
Clar, home, els primers anys han estat difícils, he hagut de fer coses que, clar, jo no estic habituada a fer, perquè jo sóc flautista, sóc músic, però que també m'ha agradat fer, perquè, a veure, tots tenim moltes vessants, i si tu muntes un projecte i el muntes amb la il·lusió que el vaig muntar jo, m'és igual anar a trucar portes per aconseguir finançament, perquè realment crec en el projecte, i així ho vaig fer. De fet, el segon any, l'Obra Social La Caixa em va donar una sponsorització important, que també va ajudar amb el tema de la publicitat i tot això. Però clar, és difícil, perquè, a veure, sabem que la cultura és una miqueta la germaneta pobra de tota l'economia que sustenta un poble, una ciutat, i sempre és difícil la inversió, però bueno, no és impossible, s'ha de treballar per trobar els diners. Els diners hi són. Has d'insistir.
On acaben?
Exacte, has d'insistir, fer-te una mica pesada.
Com es reparteixen?
Aquest
és el tema.
I jo crec que els diners han d'anar pels músics i per la cultura, i per tant ho faig possible i ja està.
Una de les primeres preguntes que un es fa quan descobreix la proposta és l'acústica.
Sí.
On us col·loqueu? Depenent de l'instrument, us col·loqueu en el passadís o en alguna sala o a l'exterior?
Bona pregunta, Jessica, perquè els dos primers anys es van fer en el primer pis del claustre. Llavors la gent, el públic, quan acabava la visita, pujava dalt, i llavors en un dels braços, diguéssim que hi ha com una tarima, i allà l'acústica era fabulosa, fabulosa, no? Posaven una tarima, posaven tota la filera de cadires i l'acústica era molt bona. Per qüestions de logística i de museística també, ara les estem fent a baix, a la sala d'audiovisuals. Però una vegada més la meva sorpresa és que, o sigui, la meva pregunta és, hi ha algun lloc en el claustre on l'acústica no sigui perfecta per fer música?
És curiós,
és fantàstica l'acústica. Aquest quartet mateix l'altre dia em deia, mare meva, podem venir a gravar un disco aquí? Dic, home, digueu-m'ho, ja ho preguntaré. Però és que hi ha gent que s'ha gravat. Mira, tornant al Quartet Cosmos, precisament es van enregistrar per l'acústica boníssima que hi havia. I es fa allà, cosa que és molt còmodo, perquè, òbviament, doncs, ja hi ha l'escenari muntat permanentment, hi ha una il·luminació nova, per cert, que me n'he adonat que han posat una il·luminació perfecta ara per les partitures, i el públic ho té molt a la mà.
Abans parlaves de que tu ets músic i a part fas aquesta vessant de director artística. De fet, aquest dijous tocaràs dins d'aquest cicle amb el Manuel Sánchez,
sí,
a la guitarra. Fa re que heu estrenat aquest duet,
sí,
no?
El
Jardí dels Tarongers.
Sí, mira, fa com 2 anys que o tres que no tocàvem guitarra, i és una formació que m'encanta perquè és un matrimoni molt ben avingut, igual que flauta i arpa, eh? Flauta i arpa o flauta i guitarra són dos instruments que són amics perquè a nivell tímbric es conjuguen molt bé. Els dos són de corda pinçada, no tapen mai a la flauta es fica entre les cordes d'alguna manera, no? I em venia molt de gust fer un repertori primer, d'alguns arranjaments que, perquè ara m'he atrevit a arranjar, això des de que fa 3 anys amb la Cristina Casale, amb la que tocàvem, com ja sabeu, molt sovint, doncs ens vam animar a fer arranjaments que estiguessin bé. No ho faig de tot, perquè sóc bastant purista, ho he de dir.
Què t'anava a dir? Això no és sacrilegi?
Sí, en part, sí, sempre i quan la música no ho justifiqui. Per exemple, hi ha moltes obres de Mozart que no serien conegudes si no fos pels arranjaments que s'han fet. Perquè Mozart és un compositor que té moltíssima obra, igual que tants altres, i gràcies a alguns arranjaments que han estat sublims, doncs han passat a la història algunes obres que si no, d'una altra manera no haguessin passat. Aleshores he fet un repertori molt xulo de compositors de primera línia. Algunes obres són originals i algunes altres doncs, són arranjades per mi.
Per flauta i guitarra.
I guitarra.
Has fet també l'arranjament per guitarra?
Sí. No, m'he llançat de cap, mira, sense casco. Mira. Sí, però em sembla que funciona, funciona força.
A més,
bé,
aquest concert també està relacionat amb la nit de l'art, no?
Si és un concert que recomana la nit de l'art de 2018,
no,
perquè és aquest.
Ah, moltes gràcies.
Coincideixen en dies.
Ah, fantàstic. Doncs mira, millor.
I han aprofitat per recomanar aquesta activitat,
bé,
que també és artística, perquè es coneix.
És art,
en aquest cas és visita als capitells bíblics del claustre i amb el concert La melodia en el temps. Per què La melodia en el temps?
Perquè he volgut fer un concert. Els flautistes normalment sempre toquem 1.300.000 notes per microsegon, perquè sembla que sempre ens tornem bojos a tocar ràpid i brillant i virtuós i tot és focs d'artifici, és com un estrès continu. I de vegades te n'oblides de que l'essència de la música està en una bona melodia. I el que he triat són peces que tinguessin una grandíssima melodia. Una melodia que, al final, una melodia és com una frase, vosaltres que treballeu d'això, és com quan has de recitar o fins i tot una notícia, no? I has de saber estructurar bé la teva veu per frasejar el contingut que has d'expressar. Doncs una melodia és això. I una melodia ben escrita és eterna. I, de fet, les obres que tocaré, ja ho veureu, són amb unes melodies molt conegudes, a més, eh? I aquest concert el fem després amb el Manel 5 o 6 vegades més, en diferents llocs de Catalunya, a l'Hospitalet, a Marata, a on més, a bastants llocs.
Tens alguns concerts més plantejats amb altres duets o amb altres projectes?
Sí, ara, mira, l'any que ve torno al Palau de la Música amb un pianista que es diu Vesco Stambolov, que és un pianista búlgar fabulós, que és de grandíssim nivell, i estic molt contenta, farem un repertori molt, molt important. Després tenim uns concerts que he titulat Big Three, perquè són les grans 3 sonates per flauta, que és Reineke, Poulenc i Prokofiev, que no és moco de pavo, o sigui, hauré d'anar al gimnàs una mica abans de començar a fer aquests concerts. I també en tenim alguns per Espanya. I després amb la Cristina Casale, que em fa molta il·lusió que el 2019, finals de 2018, principis de 2019, anem a Londres a tocar un parell de concerts també.
Has vist que l'agenda dels músics de música clàssica és llarga, eh? A 2 anys vista.
Ara, jo crec que l'agenda Sant Cugat en general té una agenda superocupada, eh? Deixeu-me que us pregunti, l'aforament dels concerts és un aforament limitat? Ho dic perquè, clar, no sé quina capacitat convé, per exemple, a cada concert.
És molt bona pregunta aquesta. Doncs sí que és limitat perquè la visita és limitada. Perquè si no el guia, que és el Jorge, que és un noi, bueno, els que hagueu de venir a la guia al·lucinareu perquè és un home que sap tantes coses, és un noi que, bueno, és molt interactiu. I les visites normalment són fins a 40 persones, no més de 40, perquè és que si no ja haurien de recórrer a Ah, mira, el concert en sol. L'estic sentint.
Estava pendent,
hauríem,
eh?
Hauríem de recórrer micros i tot això. Llavors, de moment, l'hem acotat a 40 persones, Però jo sempre li dic a la Marta de Castro, escolta'm, si la gent s'anima, escolta, no li direm que no a ningú, eh? La Marta està absolutament en la mateixa línia.
El següent divendres, el 15 de juny, tenim El silenci del violoncel. Mm. És interessant el títol, que anirà amb la xerrada, amb la guia, l'evolució arquitectònica del claustre, i va a càrrec de Pau Codina. És un músic molt jove,
sí,
pel que tinc entès, però amb un bon, molt bon currículum.
Sí, el Pau, mira, el Pau és un noi excepcional. Jo conec molt el seu pare, perquè quan vaig és professor de guitarra, ara ja es deu haver jubilat, em sembla, del Conservatori del Bruc, que abans era superior, era on vaig estudiar jo. El Pau és un xelista increïble de la seva generació, ara mateix ha estrenat un quartet de corda que jo crec que sentirem moltíssim, i és un noi que té una qualitat humana que transmet molt artísticament. És curiós perquè és el seu segell, és molt espiritual, és un músic molt, molt espiritual, i tenia moltes ganes de que vingués a tocar, i em va dir, ostres, moltes gràcies, doncs estic encantadíssim, doncs sí que vindré. I diu, si et sembla, en lloc de fer dues peces, em centraré només en una suite de Bach, amb la número 1 en sol major, que és conegudíssima, i per tant serà un recital i serà un plaer escoltar el Pau.
I per últim, el 22 de juny, just abans de la festa major, 8 solistes, sí, de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, sí, Mozart i l'Octet de Vent.
Sí, serà un programa supermaco. Jo fa el setembre del 2017 vaig... que va ser el primer concert que vaig fer després de reincorporar-me...
Sí, el setembre, no? El Festival de Mozart.
Sí, el Festival Mozart va ser el primer concert que vaig fer després de ser mare, de ser mama. I llavors es feia tot el repertori Mozart, jo tocava el concert de flauta en sol major, i ells tocaven aquesta serenata, dos moviments. Llavors em van demanar si els podia dirigir els assajos i preparar-los, i vaig dir que jo encantada, els vaig estar dirigint. Vam estar treballant molt bé, i els vaig dir, escolta, nois, no ho feu més sovint, això? Diu, clar, és que és molt difícil per un octet, doncs, tenir lloc per poder tocar i fer cambra, perquè som cars, clar, som 8 persones que s'han de pagar. Llavors els vaig dir, escolta, mira, munteu tota la serenata i veniu a tocar al claustre. I va, ostres, que bé, que bé. Per tant, vindran amb aquesta serenata, i són fantàstics, són els solistes de vent de l'orquestra de Sant Cugat. S'han preparat molt, molt bé, han assajat, són, a més, estan super il·lusionats en fer aquest concert, i jo encara més il·lusionada de que vinguin i de que tanquin l'acte, i a més poder programar un octet. Estic molt contenta, perquè el públic sentirà un repertori que es toca molt poques vegades i que és increïble.
Quina durada té aquesta serenata que deies?
32 minuts. Perquè els concerts duren 30 minuts més, bueno, els visos. A més, jo demano a tots els músics que, si us plau, parlin amb el públic. No en plan conferència, però, a veure, són concerts de la intimitat. El públic el tens molt a prop. S'ha d'aprofitar el moment per dir, escolteu, sabeu que Mozart, quan va escriure això, en realitat el que volia era trobar una feina fixa a la cort de l'arxiduc d'Àustria, i va agafar el sextet que tenia contractat allà, i van posar dos músics més, i va intentar quedar molt bé perquè l'arxiduc el contractés. Doncs aquestes coses, per exemple, és el que ara estic dient perquè és veritat això, no? Doncs aquestes coses encanten, com el quartet Limnos, que ha vingut ara fa 2 dies i ha estat explicant el que tocarien i tot això, i clar, la gent quan sortia deia, ostres, és que clar, escoltes amb unes altres orelles, jo que no havia escoltat mai un quartet de saxos, que interessant el que han dit. Res, no em refereixo a fer conferències musicals, perquè per això estan els crítics i per això està la gent, els historiadors de l'art, de la música, etc, etc. Però sí que els intèrprets, des de la seva pròpia experiència, en aquell moment que executaran, in situ, jo crec que és molt interessant trencar aquest taló.
Això és molt important, i ara jo parlo com a públic, perquè aquesta experiència la he viscut al Palau de la Música aquesta temporada, i és superimportant fer aquesta mena d'introducció abans de contextualitzar i situar a l'oient, al públic en general, perquè ho vius d'una altra manera.
Sí, totalment.
Ho vius amb una informació que, si no la tens, vas una mica perdut.
A més ho veus amb una informació directa que t'explica més com és el músic, com t'ho està explicant. Des de, ja veureu quan toqui el Pau Codina, ja veureu que ell parla des d'un punt molt espiritual. En canvi, els limnos sax, quartet de saxofons, l'Esther, que és qui ho explicava amb un to molt divertit. Llavors, cada intèrpret ho explica una mica en funció de com és, i això també és una manera de connectar amb el públic i de rebre aquesta música a partir d'aquí. I jo crec que és superinteressant, a part que, a veure, hem de començar trencant corsers ja d'una vegada, i trencar una miqueta aquesta falta d'empatia, i jo ho declamo, falta d'empatia que hi ha en la música clàssica, que és part del fracàs que està tenint la música clàssica.
I treure-li l'etiqueta de seriositat, no?
Clar,
i d'elit, de, no?
I d'elit, i de llunyania, i de serietat,
de culta,
i de rigor, i de no tocar-te a la pell. O sigui, al final els músics són persones com els oients que venen a escoltar-los, només que tenim un punt més de potser de creativitat musical i altres coses, i això és el que oferim, clar.
En aquest sentit, Patrícia, jo crec que en els últims anys és el que has anat fent en els concerts, no? I ho estem veient molt en els concerts que molts músics fan, intenten trencar aquesta barrera, aquesta quarta paret, intentar explicar el que faran i la seva música. De fet, és el que fèiem
al
programa Tertúlia en Acústica amb la Cristina Casale i la Patrícia Denó, escoltar aquells temes explicats per elles mateixes era excepcional. I un moment, i després, i el Lluís Cabal, amb el Lluís Cabal també parleu molt sobre això, aquesta manera de trencar
I fer-ho d'una manera natural, i planera, no, sense mantenir els corsers que deia la Patrícia, perquè si ho fas i d'una manera encarcarada i solemne, no, i tot això no serveix de
això
res.
Això és posar-li més fils al corser. No. Realment, saps què passa? Que els músics, en veritat, això és un secret, moltes vegades ens amaguem darrere de l'instrument.
I com més no gran, ha de ser...
Si és un contrabaix,
no vegis. No vegis.
No
vegis. Bueno, o els pianistes, de vegades, perquè hi ha tants pianistes tan tímids, i per què trien aquest instrument? Hi ha un llibre molt divertit, ara no me'n recordo el títol, perdoneu-me, que va sobre els perfils dels músics i per què, a partir d'aquest perfil emocional, tries un instrument o un altre. I és que realment encaixa que els flautistes siguem gent molt...
Cantarins?
Sí, molt enfora, molt de tocar amb tothom, molt de tal, que els guitarristes són gent una mica més solitària, els pianistes poden... No, a veure, no estic... Són estereotips i els odio, els estereotips, però té alguna cosa a veure amb això que diem, O sigui que és divertit, si més no, és divertit.
Curiós.
Doncs aquestes són les visites turístiques que s'engloben en aquestes visites turístiques de Sant Cugat, que arribaran fins al setembre o octubre al monestir, amb llegendes musicals, i hi ha llegendes musicals, llegendes de nit, visites amb notes musicals, que és aquest juny.
Exacte.
I també durant el juliol i l'agost tindrem altres tipus de visites turístiques a l'entorn del monestir, tot dins el mercat de Sant Cugat al Descobert, que hem descobert fa poc. Un munt d'activitats que arribaran fins a l'octubre aquí a Sant Cugat.
Tornem a l'agenda. No parem.
Sí. De fet, la gent que vulgui venir a les visites i als concerts, perquè això no va per separat, és un pack, tal com diu la paraula, visites de nit amb notes musicals, sàpiga que té l'oportunitat d'aquests tres pròxims dies, que seran el dijous, excepcionalment dijous, dia 7 de juny a les 8:30, que hi ha flauta, guitarra, i toco jo mateixa. Després, el divendres, dia 15 de juny a les 8:30 també, que tocarà el Pau Codina, i el divendres 22 de juny a les 8:30 que tocaran els solistes de l'Orquestra Simfònica de Sant
15 Cugat. Euros per persona, nens de 7 anys, menys de 7 anys, gratis.
Fantàstic.
I crec que les entrades es poden comprar des de l'oficina de turisme, i hi ha un pack de 4 concerts a 30 euros que ja el primer ja no arribem, però segurament que n'hi ha uns quants que ja se l'han comprat.
Sí. Em sembla que sí, o sigui que valdrà la pena.
Molt bé, doncs avui hem posat notes de música, notes de color, a aquest espai de música local amb la companyia de la Patrícia Denó. Feia temps, que no ens trobàvem?
Jo sí, ja us dic, bastant, eh? Jo vinc aquí a escalfar-vos la cadira, si voleu, i a escoltar-vos, eh? Jo estic encantada. Quan no estic aquí, estic a casa escoltant-vos, o sigui que...
Molt bé, Patrícia, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molta feina, que és el que veig que, sí, que tens.
Sí, sí, sí.
Però es fa de gust.
I a part he de fer de mama, no ens oblidem, que això quasi que és el més important de tot. Combinar les dues coses no és fàcil sempre.
I tant que sí. I Jessica?
Fins la propera.
Fins la propera. Gràcies també. Molt bon dia.
Bon
adéu-siau.
Bon dia.